Durant anys he anat a dormir d'hora. Així comença un dels cicles novel·lístics més importants del segle XX. Però Marcel Proust és molt més que un inici brillant, molt més que una magdalena sucada en te. La de Proust és una revolució fundacional, una manera d'entendre l'art de la narrativa que va canviar l'escriptura en el fons i en la forma. Avui a Ciutat Maragda anem a la recerca del temps perdut. Com entendre Proust? Com gaudir-ne? Com llegir la seva obra? En parlarem amb la periodista i filòsofa Valèria Gallart, que l'està traduint en català, amb en Jordi Puntí i amb el filòleg Xavier Pla, un altre proustià històric. Aturem, doncs, els rellotges, seiem a la butaca, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Avui, per tant, mirarem de no perdre el temps, malgrat que, en cas d'accident, ens acompanya la persona ideal per retrobar-lo. Avui tenim el plaer de saludar la periodista, filòsofa i traductora Valèria Gallart. Què tal?
Què tal? Com anem?
Benvinguda a Ciutat Maragda.
Gràcies.
Si ens hem de creure Proust, aquest preludi, el primer acte, Lohengrin, forma part de la inspiració de la música de la novel·la, no?
I tant. Wagner és un autor fonamental per la recherche i apareix com a personatge i, a més, tot el recorregut wagnerià també va inspirar molt a tota la construcció, sobretot, de l'obra proustiana.
Valèria, tu has traduït al català el cicle, has iniciat el cicle de recerca, no t'hi poses per poc, eh?
Portes... Ai, no m'ho diguis, que quan hi penso...
Els dos primers volums, pel cantó de Suant, ja m'ho imagino, i a l'ombra de les noies en flor, a la butxaca, ara estàs pel tercer, no sé si l'has acabat, el tercer volum, o
encara... Doncs just l'he acabat ara, perquè, clar, és una feina de formiga, porta molts anys, a més és una traducció que s'ha d'anar fent mica en mica, deixar-la pair, revisar... que porta molta feina, aleshores ara he acabat el tercer volum i suposo que el temps de l'any que ve, sempre vaig dient l'any que ve i van passant el temps, no? Però aviat, en tot cas, enllestit està i ara estarà en mans de l'editorial i esperem que no haguem d'esperar gaire per tenir-lo ja editat.
Tu parles d'una traducció actualitzada. Què hem d'entendre per un català actualitzat quan parlem de Proust?
Doncs mira, justament ara comentàvem, no?, que he intentat utilitzar un català actual. És a dir, un exemple molt, molt bàsic i molt evident. L'Hélas francès, que es podria traduir per l'Hélas català, doncs jo, per exemple, he optat per no posar-lo, posar una alternativa, alguna altra cosa, perquè tinc la sensació que és un català una mica antic, no? Que la gent avui en dia no l'utilitza, aquesta expressió d'Hélas. Doncs com això tot. És una mica un català el que parlo jo, un català... estàndard, però això no vol dir que simplifiqui, ni molt menys, perquè, clar, Proust és un llenguatge molt ric, amb molts matisos, però sempre he optat pel català més entenedor, d'alguna manera. No he volgut buscar adjectius especials, perquè, d'altra banda, tampoc crec que sigui el model de llengua que utilitza Proust. Ell utilitza un model bastant estàndard, no? De fet, hi ha l'anècdota aquesta que quan va sortir li van criticar que utilitzava la llengua de les minyones, de les mainaderes... I perquè, clar, defineix molt els personatges segons la manera que tenen de parlar i en aquest sentit he intentat cenyir-me bastant això i respectar-ho.
El cas del primer traductor al català, Jaume Vidal Alcubé, que va acabar la Maria Aurèlia Capmany, en fi, va ser fins i tot criticada, o ha estat històricament criticada, els mallorquinismes, no?, que hi ha...
Sí, em sembla que la primera frase, la primera vegada la traduí com durant anys me son post de dejorn o una cosa així que vaig anar a la biblioteca, vaig buscar el volum, vaig estar mirant i sí que després ho van refer, però va fer aquesta tria, que era també una època, no? Van optar per aquí i després se'l van carregar. Val a dir que, per exemple, hi ha traduccions com la del Vicent Alonso, dels assaigs de Montaigne, que també ho va fer amb amb un valencià i tothom ho va respectar. Vull dir que això de vegades va per gustos, va per modes i en tot cas, mira, jo vaig pensar que no n'hi havia cap d'actualitzada i m'hi vaig posar.
Abans de continuar, sentim com sona el Proust de l'inici, vaja, de Valèria Gallard.
Durant anys he anat a dormir d'hora. De vegades, tot just apagada l'espelma, els ulls se'm tancaven tan ràpid que no tenia temps a dir-me m'adormo. I mitja hora més tard, la idea que ja tocava buscar el son em desvetllava. Volia desar el volum que creia tenir encara entre les mans i bufar el llum. Mentre dormia no havia deixat de reflexionar sobre el que acabava de llegir, però aquestes reflexions havien pres un gir una mica particular. Em semblava que era de mi mateix que parlava l'obra. Una església, un quartet, la rivalitat entre Francesc I i Carles V. Aquesta creença sobrevivia uns segons al meu despertar. No xocava la meva raó, però em pesava com escames sobre els ulls i els impedia adonar-se que la bugia ja no estava encesa.
Sona bé, llisca molt bé aquest Proust, he de dir, no perquè siguis aquí, diguem-ne, però l'inici celebèrrim, de pel cantó de Swan. Clar, t'ha tocat una època, ja ho saps, que simultàniament hi ha en evolució també la traducció de Josep Maria Pinto.
Sí, que som companys, som amics.
Clar, ell et porta una mica avantatge.
Sí, tant, i porta, em sembla que ha acabat ja el costat de Guermantes, que és el tercer, i el primer i el segon. Perquè, clar, saps què passa? Que ell va traduint com volumet per volumet, i jo vaig fent els... tal com es publica a França, que és, per exemple, el cantó de Guermantes, però els dos volums, el primer i el segon, que són com dos llibres. Vull dir, I ara em sembla doncs ja comença per Sodoma... No, Sodoma i Gomorra també l'ha publicada ja, no sé, m'he perdut, perquè intento no mirar-ho gaire, perquè si no em deprimeixo.
Valèria, tu ets, a més, secretària general de la Societat d'Amics de Marcel Proust, que té un nom meravellós, vaja, que va néixer el 2015, el gener del 2015, per divulgar la seva obra, donar a conèixer els treballs dels seus crítics, i que en sou una bona colla, no?, treballant, i m'imagino que això, que fent servir o fent recerca i fent divulgació de la seva obra.
Sí, 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 realment va començar com una colla d'amics i s'ha anat ampliant, vull dir, perquè trobes lectors de Proust a Catalunya. I aleshores intentem, ens reunim un cop al mes, xerrem d'actualitat proustiana, si algú ha pogut fer algun viatge, doncs llegir algun llibre, sempre és com una tertúlia, una mica molt, molt, molt amena, molt oberta, i després intentem organitzar doncs, activitats diverses. Ara, per exemple, al desembre, amb la Filmoteca, hem organitzat un cicle de cinema al voltant de Proust, amb un visionat de diverses pel·lícules, no només adaptacions, sinó també inspirades en l'obra proustiana, que n'hi ha moltíssimes. I bé, intentem també, ara estem movent, fer un concert al voltant de la música de Proust, que és un element molt important, i anem fent com podem, perquè també doncs, tots ho fem com a més, a banda de tota la feina i de tot, però en tot cas hi ha un nucli dur i ens anem trobant i anem mantenint la flama de Proust encesa.
Mm-hmm. És bonic això, de la mateixa manera que hi ha la Societat d'Estudis Dantescos, no? Que hi pugui haver la d'Estudis Proustians, per dir-ho així. Ara que has dit això a la Filmoteca, tu creus que l'ha tractat bé el cinema Proust? Perquè tinc per aquí els DVDs de potser el Jeremy Irons, el més conegut, com a Swan, no? I el Temps Retrobat, aquesta pel·lícula que...
Raúl Ruiz.
Exactament, Raúl Ruiz, que molts consideren que és una bona adaptació.
Jo crec que és com traduir Proust, que d'entrada és un projecte fallit, vull dir, és molt difícil agradar a tothom, que tothom estigui content. A més, clar, ells han de definir molt bé els personatges, i això estàs matant tot l'imaginari dels lectors. I en el cas de la del Schollendorf, clar, era molt difícil, va ser molt, molt criticada, però a mi m'agrada l'Ornella Muti doncs, aquí, amb aquest paper d'Odette, no? I a mi totes me les veig... Hi ha una ara que han tret, l'última, és de la Nina Campanés, que és una sèrie televisiva amb dos volums, i també està molt bé, i a més ella agafa tot el trajecte, no? Perquè tots van agafar doncs, trossets, el Temps Retrobat, que és el final, la mort de Swan, que és doncs, un capítol dins del primer volum, en fi. I en canvi aquest de la Nina Campanés està bastant bé, però clar, està en francès, vull dir, no està traduïda. I després també la que m'agrada molt és una que es diu Celeste, que està basada en el personatge de Celeste, que era la seva minyona, I aquesta és una que també que costa molt de trobar i que s'emetrà ara a la Filmoteca al desembre.
un projecte ambiciós, no només adaptar a tot Proust, sinó efectivament a traduir-lo, no? Com a algú que precisament no li sobra el temps, perquè tu també treballes a periodista cultural i estàs amb mil coses, Valèria, com algú diu, traduiré no precisament un aforisme, sinó tot el cicle de la recerca?
Jo, de fet, quan vaig començar a llegir Proust, va ser com una... vaig estar abduïda, vaig començar a llegir i no podia parar de llegir, vull dir, era... això els hi passa a molta gent, eh? Vull dir que si els enganxa és com una mena de... no sé, que no pots parar i estàs totalment ficada. Aleshores, a l'època vaig dir, com és que no hi ha cap traducció actualitzada? I editors, traductors, tothom em deia, no, això ningú posarà els calés, això ha de ser algú que li agradi molt i que ho faci. I aleshores, doncs, vaig pensar, home, doncs, a mi m'agrada molt, o sigui, ha de ser algú que realment li apassioni suficientment com per dedicar-li hores i hores i anys de la teva vida. I com que jo, a banda, també vaig estudiar literatura comparada i era un autor que estava estudiant, doncs vaig pensar, home, també és una bona manera d'entendre'l bé, no? No sé, de desfer la seva prosa, de refer-la, de perdre'm, i vaig començar així, i quan vaig començar tenia bastant clar de fer-ho tot, perquè a més jo sóc molt perseverant, vull dir que vaig fent, no tinc pressa, i la idea és fer-ho tot ara, no sé, perquè també mai se sap, no? Però a més, clar, a mesura que vas avançant en la seva traducció i el tens per la mà, i és molt més fàcil, un cop has establert el vocabulari, algunes formes, doncs després és aplicar aquestes regles i anar-ho fent, i la veritat que és un plaer, o sigui, ho faig perquè m'ho passo pipa. O sigui, el meu problema, tinc nenes petites, però és trobar els moments que deixeu-me, em tanco el despatx i no veig passar les hores, perquè és fantàstic, és fantàstic.
Aquesta idea, on és la mare, no?
Està allà amb Proust. Diu, què fas? Jo estic traduint, i veig que pobres, el Proust ja no el podran veure, però és un moment de plaer, clar, sí.
Jordi Puntí, benvingut.
Saba.
Clar, aquí podria ser... És molt millor ser d'aquesta societat que no pas
sí,
al Barça. Vull
dir, home,
que si et diria ser d'alguna societat de la vida.
Sí, allò que et diuen, jo mai formaria part d'un club que...
No sé què,
en aquest cas, hi formaria part, i tant que sí. I a més, jo ara, escoltant-vos, pensava... Em preguntava, estic segur que hi ha més societats proustianes al voltant del món, arreu del món, vaja, i volia preguntar-te a tu si teniu contacte, si parleu amb altres societats, perquè és una manera també de com d'intercanviar lectures, no sé com dir-ho.
I tant, n'hi ha una, la més important, que és la que està basada a Combray, a l'Iers Combray, que és la societat d'amics proustians, que és la francesa, la primera que va sortir, i fan moltes activitats, conferències, fan... no sé, quan és el temps de les Obépin, no? Doncs fan una visita a la casa d'on va néixer Proust, fan conferències, després també a l'Ecole Normale, jo justament ara vaig estar al maig per participar en un congrés de traducció i per parlar justament de la traducció de Proust al català, i vaig entrar en contacte amb la societat que hi ha, l'Ecole Normale, que també doncs, realitzen moltes conferències, cicles. Hi havia el Schneider, que és un que va escriure un llibre que es deia Mamó, i estava ple, perquè clar, ja s'aplega tots els proustians d'arreu del món, japonesos, de tot arreu, allà és ben bé el bressol, no?, del proustianisme, i nosaltres som socis, i aleshores d'aquesta manera estem totalment informats del que fan, ens envien els monogràfics i estem en contacte, però n'hi ha al Japó, n'hi ha a Alemanya, n'hi ha a Holanda, n'hi ha una molt important també, o sigui que és, està generalitzat.
De la vocació internacional, eh?
De tot bé, pel que expliques, sempre es manté en un territori molt d'intercanvi intel·lectual. El dia que s'arribi a fer un concurs de dobles d'imitadors, de com passa amb Hemingway, no?
Sí,
que tenen
clar.
Aquest concurs anual d'imitadors, potser haureu girat cap a l'altre cantó més popular i potser no cal arribar-hi, tampoc.
No, sí. O com el Bloomsday, no?
Exacte.
Que fan la ruta també de...
Sí, exacte.
Menjar ronyons i aquestes coses.
Hi ha aquell moment on, diguem-ne, la predisposició a saber coses salta a una altra banda i es converteix en una mania o gairebé en una religió. Tu abans has dit no has dit la paraula religió, però sí hi ha una certa
secta,
fe.
No? Secta,
una
secta també. Gairebé, jo crec que hi ha un punt de devoció,
exacte,
aquí darrere. O sigui, els que són proustians són devots.
De fet,
hi ha
dues coses aquí que, escoltant-vos també, i era pensar en dues paraules en concret. Una és proustià, proustiana, que no hi ha tants autors que permetin una adjectivació del nom fins al punt que ho entens. O sigui, genera... Quan dius prustià, què vols dir? Vols dir el món de Proust, l'ambient, la literatura, tot el que hi ha al voltant, més enllà de l'obra, fins i tot, no? I al mateix temps passa una cosa molt curiosa, i és que quan parleu de l'obra, parleu de la recherche.
És a dir, sûr.
No es tradueix aquest nom, malgrat que hi ha... Jo crec que en aquest sentit, probablement el dia que la Valèria i que el Josep Maria Pito hagin acabat les seves versions, hi haurà una base prou sòlida per començar a dir-ne la recerca, no? I no la recherche, no ho sé. Però és veritat que en el llibre d'avui, que és una mica la incitació d'aquest programa, que és Proust a Catalunya, que és un volum que acaba de sortir, ja fa uns mesos que va sortir a l'editorial Arcàdia, que reuneix les actes d'una trobada de proustians, i amb aquest Proust a Catalunya i amb aquest subtítol, que és lectors, crítics, traductors i detractors de la recherche. I fixa que està fins i tot en el títol, aquest, la recherche, no? I això em feia pensar, llegint-lo, hi ha un text així com molt personal, de lectura personal, de Pere Gim Ferrer, hi ha un text d'Antoni Marí comentant el Contra Santa Veuve, hi ha una anàlisi de l'Antoni Martí Monterde de les relacions entre Pla, Josep Pla, Gran Proustià i Marcel Proust. O sigui que hi ha molt per sucar. O sigui, realment hi ha molt material, molt interessant, i després hi ha una de les parts finals que és, que en diu algo així com tòxics, a veure si trobo la paraula exacta, en diu relacions tòxiques, i es refereix a les traduccions, no? I aquí és on hi ha el text de la Valèria Gallart i del Josep Maria Pinto i també del Lluís Maria Tudó, parlant de les traduccions que el mateix Proust va fer en el seu moment d'altres autors, no? I això, no sé, em fa molta gràcia que es faci servir la paraula en francès, i em feia pensar en una cosa molt curiosa, que és que l'edició anglesa canònica que hi havia de la recerca era Remembrance of Things Past, que després la van canviar i li van posar el títol com cal, que és In Search of Lost Time, no? La recerca del temps perdut. Però Remembrance of Things Past era, no sé si ho sabíeu, era un vers que sortia d'un sonet de Shakespeare, del sonet 30 de Shakespeare, i el traductor li va semblar que era una molt bona manera de buscar una traducció. Llavors jo el que he fet ha sigut buscar com hauria sigut en català en la traducció que va fer el Gerard Vergés, i és el record de les coses que han passat. I clar, és molt menys literari, molt menys poètic que a la recerca del temps perdut, no? O sigui que els anglesos d'alguna manera s'ho perdien, i aquí en català doncs també ens ho hauríem perdut. I per això em sembla molt bé que acabéssim dient la recherche o a la recerca. El dia que ens ho puguem permetre ens direm la recerca, no?
Exacte, tard o d'hora passa.
Aquesta traducció per això encara és la canònica, és increïble, perquè tot i que és les primeres i és la més antiga i tot, també es nota una mica l'evolució de la traducció, perquè era una mica com els Salines, que tenien com camp lliure per posar una mica el que els hi convingués i canviar el text segons volien, no? I segons els hi convenia. I això ara ja no és així,
sí,
no? Ara intentem ser més fidels,
sí,
el que té de positiu i negatiu, també.
L'altre dia parlàvem dels perills d'un escriptor que es posa a fer una traducció i que acaba empaltada de l'estil, no?
I
Salines de seguida amb una traducció, que dius, ui, aquí el traductor s'ha deixat anar, perquè l'ha millorat, ha millorat el text, no? I aleshores de vegades, clar...
És que a vegades ja hi ha la traducció, com tu deies, canònica, que ha traspassat la barrera de la traducció per convertir-se en una obra en si mateixa. És com les traduccions que Cortázar fa de Poe, no? De Galan Poe, o Baudelaire, no? I que ja, diguem-ne, tu te les mires i potser des d'un punt de vista d'exactitud i de versemblança amb l'original, de similitud amb l'original, no n'hi ha tanta, però en canvi, qui les toca, no? A qui s'atreveix a corregir?
Les memòries d'Adrià, sí, també, de Cortázar.
Exacte, les memòries d'Adrià de Cortázar, o ara, mira, ara me'n fas pensar en un, el Gato Pardo de Lampedusa traduïda pel Villalonga, no? Clar, qui entra a traduir un altre cop el Gato Pardo?
El Pau Vidal ho va fer.
Ja ho sé, per això et dic que es necessita valor i es necessita un criteri més de traductor i d'actualització, sense que això vulgui dir carregar-se l'obra que ja existia. Thank you.
Jordi, veig per aquí altres llibres, alguns d'ells.
Sí, molts, molts, perquè és que, de fet, constantment surten novetats, fins i tot, no fa gaire, va sortir una pel·lícula, no sé si us en havíeu assabentat, una pel·lícula de 8 segons on es veu Proust en moviment, i és l'única imatge que es coneix de Proust en moviment de l'any 1904. El van enganxar que sortia d'un casament i algú va filmar, i llavors es veu aquell noi jovenet, primet, fràgil, baixant les escales. I això, per la, diguem-ne, suposo que per la comunitat proustiana deu haver sigut una gran troballa.
També es qüestiona molt, que sigui ell.
Sí.
Hi ha gent que no,
que no,
sí,
s'ho creu,
que ho posa
en
dubte. No? Sí, si és ell, no... Vull dir que ara...
Hi ha un debat,
les
surt si és apòcrifa.
Pinces, no?
Perquè... Jo m'ho he mirat unes quantes vegades.
Sí.
Si t'ho diuen que és ell, t'ho creus. Perquè dius, bueno, sí, no? Però podria molt no ben ser, podria no ser-ho tranquil·lament.
En tot cas, se sap que hi va anar amb aquesta boda. O sigui, que era el fill de la comtessa Grifule, no?
I... Clar. Clar.
I sap que hi va anar, però potser els que realment estudien en aquell moment com estava físicament, no sé, jo sé que hi ha gent que ho posa en dubte.
I tenia quina edat?
Del 1904 tenia 23 anys, no? Sí, 23.
És del 70...
No, 33 anys, 33
sí,
anys,
sí, sí.
I ara grandet. Sí.
Del 72, era... no? Em sembla.
Sí, 71, 71,
del 71.
Sí. A veure, dintre del corpus, diguem-ne, de Proust, el que sí que hem de dir que en català es pot trobar, a part d'aquesta recerca que va creixent, es pot trobar el Contra Sainte-Beuve traduït pel Manel Pla amb en pròleg d'Antoni Marí, publicada a Tusquets, que jo crec que és una molt bona entrada, sobretot per entendre el gran dilema, si tu vols dir-ne, de Proust, que és aquest jo literari que diferencia el jo narrador del jo persona, no? I que era la crítica que ell feia a Sainte-Beuve, sobretot, que Sainte-Beuve confonia la biografia amb l'obra, no? I aleshores Proust fa tot un, diguem-ne, tot un assaig per distanciar-se'n, i que jo crec que llavors quan llegeixes la recherche te n'adones d'aquesta voluntat de crear un jo literari, aquest Marcel, que no té per què coincidir, no? Uh-huh. Tot i que és veritat que a vegades, com que parlava de minyones i per feia servir la llengua de les minyones, doncs aquesta distància potser no era tan forta, però al mateix temps és un argument, diguem-ne, que després utilitza molta gent per discutir o per qüestionar-se la part més literària, o fins a quin punt és literari o no és literari Proust, no? Que ara no ho discutiríem mai, perquè bueno, ja és un clàssic i per tant ens ho mirem d'una altra manera. Però aquest llibre de Sainte-Beuve, on hi ha, per cert, una descripció, no sé si ho recordes, que explica un dia en què arriba a casa tard, fa fred, i la minyona li diu, escolta, vols un te? Diu, jo no bevia mai te. Diu, però bueno, va, diu, em porten el te, diu, i m'hi va posar una torrada de pa. Diu, vaig sucar la torrada de pa i immediatament me'n vaig anar al passat. Per tant, lo de la Madalena...
Sí,
no deixa de ser una actualització bonica, però diré-ho.
Sí, no existien en aquella època. O sigui, quan Proust era petit no hi havia magdalenes. Hi havia les torrades, eren les torrades el que es feia. O sigui, magdalena és un pastisset posterior.
Veus?
És un anacronisme, gairebé.
Sí,
clar.
Sí.
De fet, hi ha un conte, un fragment d'un conte que es diu Record, que Proust va escriure als 22 anys, que també temàticament lliga amb això.
La voluptuositat era tal per a mi que em vaig quedar una bona estona palplantat. Per una porta amb prou feines entreoberta, l'única que havia pogut deixar passar aquest perfum, vaig descobrir una cambra que, només entrellocar-la, feia la impressió de la personalitat més exquisida. Al bell mig d'aquest hotel immun, com havia pogut un hoste santificar una capella tan pura, refinar un tocador tan meravellós, aïllar una torre d'ivori i perfums? Una fressa de passos, invisibles des del passadís, i d'altra banda, un respecte gairebé religiós, m'impedien obrir més la porta. De sobte, el vent furiós de l'exterior va obrir una finestra mal tancada del passadís i un buf salat va entrar en una alenada llarga i veloç, diluint-se sense ennuegar el concentrat perfum floral. Mai no oblidaré l'aguda persistència de l'olor primitiva, donant la seva tonalitat a l'aroma d'aquella ventada. El corrent d'aire havia tancat la porta i hi vaig baixar. Marcel Proust, Record. Traducció de Valèria Gallard.
Un cop més, Tenia 22 anys i tenim aquí aquesta idea de l'olor que dispara, és el Rosebud que fa disparar la capacitat evocativa des del principi, vaja.
Sí, sí, és la memòria involuntària. El que passa és que avui en dia ho tenim molt assumit, tot això, però en aquella època era com tot una descoberta, no? Tots aquests records que venien, que més ell... tot el que era la memòria intel·lectual o de la intel·ligència no servia per res. Era justament aquesta recuperació del passat a través d'una olor, d'un moment, d'una sensació... Sí.
Recordo l'últim volum, no? A l'últim volum hi ha un moment on trepitja una...
Les lloses.
Una llosa
estan,
i, el,
sí.
I el fet que estigui,
no
diguem, acaballi...
Sí.
No? Ja li provoca també, no?, aquest retorn.
Sí, sí, és aquesta recuperació del passat sencer, no?, que no ha passat a través de l'intel·lecte, que clar, l'intel·lecte se suposa que ho distorsiona tot i aleshores torna tot amb tota la seva força.
Mm-hmm. Encara d'obra de Marcel Proust que tenim en català, s'ha de parlar de Sobre la lectura, que és un volumet traduït per l'Anna Casasses, que es va publicar a Quaderns Crema ja fa uns quants anys. És un llibre també, jo penso que pel lector de Proust és una bona manera d'entrar-hi, si ja l'has llegit. És un llibre que ell va escriure, diguem-ne, va escriure el text com a introducció per a una traducció seva de John Ruskin, i es va trobar que la teoria se l'emportava, i per tant, més enllà de la traducció, el que feia era parlar d'aquests elements que li interessaven, també com a narrador i com a futur escriptor. Si et sembla, te'n llegeixo un fragment només que diu: "Sentim molt bé que la nostra saviesa comença on acaba la de l'autor, i voldríem que ens donés respostes, quan tot el que pot fer és donar-nos desitjos." Bueno, i és això, o sigui, en el fons això gairebé podria ser un epígraf per explicar l'obra de Proust. No?
I aquí hi ha una reflexió que fa molt interessant, i és que és carregar-se als pares. O sigui, els autors que tenim com idolatrats, perquè ell el que vol és que anima tothom a ser autor de la seva pròpia obra. I és curiós, no?, perquè ell mateix doncs, va tenir grans mestres, va fer els pastitxos, no?, que era imitar doncs, l'estil de Flaubert, de Balzac, de Sainte-Beuve, que ell era escriptor, també havia fet alguna obra, i tot això de dir, com a creador, de dir prou, saps? I ara em posaré jo a escriure i buscar el meu propi estil. I ell doncs, convida el lector en general doncs, a fer aquest pas també.
Parlant de... Molt curiosament, podem obrir dos fronts. Un és el de més de la part de la vida, dels llibres que giren al voltant de la seva vida, i en canvi els llibres que també parlen de la interpretació. No? En aquest cas és molt curiós, m'he donat d'una cosa que m'ha picat la curiositat, i és que la majoria de textos no posen títol, només posen Proust en el títol. No hi ha una voluntat. Penso sobretot en català, el primer que va fer això va ser Maurici Serrahima, no?, que té un llibre d'anàlisi sobre Proust. A l'any 30 Samuel Beckett escriu un text que es diu Proust també, no cal, o sigui, estem parlant de l'any 30, no cal anar més enllà. És un text, he de dir, que aquí el va publicar fa uns quants anys en castellà una col·lecció de poètica de Península. És una edició interessant perquè hi ha el text, hi ha la traducció castellana i després hi ha l'original anglès al darrere. És un text d'unes 70 pàgines, però he de dir que pel lector de Proust és un text una mica decebedor. Probablement és més interessant per al lector de Beckett, perquè al final el que passa és que Beckett fa com una mena d'anàlisi d'agafar el text, les idees de Proust i portar-les cap al seu territori. I hi ha fins i tot, en algun moment, jo crec que, no sé, tinc la sensació que, com dic, és un text de l'any 30, hi ha un moment on diu, ara que ja ningú llegeix a Proust, podem dir tal, tal, tal. I penso, l'any 30, com pot ser que hi ha en aquell moment Beckett, que evidentment començava la carrera i venia d'un món completament diferent, ja veia, per ell ja era un epígon, era una cosa passada. No? Llavors això sí que és interessant, però en canvi com a interpretació del món de Proust i del que ens vol explicar, jo crec que no funciona, no acaba de funcionar. Molt més atractiu és un llibre de Jean-François Revel que és sobre Proust, que aquí sí, Revel, penso que és, el vaig llegir fa molts anys, una traducció de Fondo de Cultura Econòmica, i Revel sí que dona una mirada molt... És una mirada apassionada sobre Proust, és d'anàlisi, però al mateix temps és crítica. Clar, no deixa ser una mirada des dels anys 70, des de la cultura francesa. Per tant, hi ha una lectura política. Aquesta cosa d'escriure sobre Minyones no és atzarós, és voluntari, evidentment. No sobre Minyones, però abans ja ho he dit, amb la llengua de les Minyones. No? Un estil que vol ser planer, que vol ser entenedor, però no és una cosa casual, no és que ell no sapigués anar més enllà. És una voluntat de fer-ho així. Per tant, Revel fa una lectura política, però també des de la passió, ja dic, pel text i per la manera d'involucrar-se ell com a narrador. I penso que és molt, molt interessant.
Seguim a Ciutat Maragda parlant avui de Proust amb el Jordi Puntí i la Valèria Gallart, una de les seves traductores, encara en curs. Valèria, quin és, ara que deia això el Jordi, quin és el llibre que per tu és un bon manual de referència, fins i tot un llibre d'autor, com ho podria ser el de Beckett, per conèixer, per entrar, per gaudir de l'obra de Proust?
Costa trobar un manual que ho aplegui tot, perquè realment és el que dius, molts autors l'han tractat, tots els filòsofs, ara pensava en el Deleuze, per exemple, que va fer Proust i els cignes, que també, clar, tots projecten una mica les seves cabòries i busquen en el text proustià, en el fons s'estan retratant més ells mateixos que desvetllant coses de l'obra proustiana. Jo, l'últim que m'he llegit és d'una francesa que es diu Sylvie Pierron, que diu aquest vell estil proustià, que justament analitza molt el que va suposar la llengua de Proust en l'època, no? Perquè aleshores els escriptors se suposava que havien d'escriure en un francès culte i era el que es valorava. Paral·lelament hi havia tot el tema dels simbolistes, el Mallarmé, que escrivia unes poesies fosques, obscures, i doncs es va ficar pel mig, va haver-hi tota una polèmica, no? En fi, vull dir que en aquest sentit ho he trobat molt, molt, molt interessant i molt, molt revelador. Després també hi ha les biografies del Tadier i els treballs del Tadier, el Proust i de Romain, però jo crec que no està traduït aquest. El Tadier, tant la seva biografia...
Tens feina.
Sí. I després també hi ha la correspondència, que justament ara tenim a la societat el projecte de traduir, s'està tirant ja en marxa. Tot el tema doncs, de la correspondència és una bona manera també d'entrar en l'obra proustiana, i perquè ell mateix teoritzava molt sobre el que estava fent, sobre la literatura, sobre el que representava... Doncs, i aleshores, en aquest sentit, doncs, serà molt maco això quan surti, suposo que ja de cara a l'any que ve. I si no, et pots perdre amb la bibliografia proustiana, perquè és que és, no sé, és inabastable, o sigui, és impressionant. Van sortint constantment sobre aspectes, sobre l'amor. Hi ha un de l'Estela Ocampo, que també és membre de la societat, que es diu 5 lecciones de amor proustiano, que aquest està molt bé, sobretot pel que fa a això, la seva vida amorosa, que ja sabem doncs, que donarà molt de joc, no? Però vaja, això, si haguéssim de seguir a Proust no estaria bé. Perquè ja és entrar-nos molt amb l'autor i no tant amb l'obra.
Clar, ens convertiríem en Saint-Beuve aquí.
Això, Saint-Beuve, i això ens ficaria els dits.
Però la temptació és gran, i fixa't que s'ha publicat un assaig de Rubén Gallo, que es diu Los Latinoamericanos de Proust, publicat per Sexto Piso, que és un estudi a partir de la correspondència, sobretot, de Proust, on valora fins a quin punt els sud-americans que va conèixer a París van influir en alguns aspectes de l'obra, no? I llavors repassa les relacions que va tenir doncs, amb un novel·lista veneçolà que era el seu amant, que es deia
Reinaldo
Han,
era el compositor.
Amb el compositor, amb un dandy argentí que es deia Gabriel de Iturri,
que era el criat del, d'un dels personatges d'aquests d'un dandy que era un dels seus amics,
però no? Vull dir que ell buscava aquest tipus de relació. Després parla també d'un poeta cubà que era José María de Heredia
també,
i d'un pintor mexicà que era Antonio de la Gandara.
El Montesquieu, això. Aquest era el que era el poeta, també. No? Doncs aquest és Vocal Iturri, el seu amant.
Veus? Doncs, i és un llibre que, clar, és això que diem, o sigui, ens n'anem cap al cantó biogràfic, sí, però que dona molt de joc.
Clar.
I en aquest sentit, si em permets, hi ha un altre llibre que jo em sorprèn molt que no estigui traduït, perquè és un llibre que a més és fascinant quan el llegeixes, tot que no, està sempre en el pla anecdòtic, però és fascinant, que es diu Una nit al Majestic, A Night at the Majestic, d'un escriptor anglès que és Richard Davenport Hines. Llavors, aquest llibre explica un sopar que deu ser el sopar més extraordinari, o on tothom voldria haver anat alguna vegada, que es va produir l'any 22, per tant, molt poc abans que Proust morís. S'havia estrenat a París, s'havia estrenat un ballet de Stravinsky, amb música de Stravinsky, amb els ballets russos de Diaghilev, i aleshores un matrimoni americà va reunir, després de l'estrena, doncs, tot de gent per sopar, i en aquest sopar hi havia, a més de Stravinsky i de Diaghilev, hi havia Picasso, hi havia Marcel Proust i hi havia James Joyce. I és clar, és l'única vegada que Joyce, que en aquells moments acabava, és l'any 22, com deia, acabava de publicar l'Ulisses, estava en una mena de frenesí extàtic, estrany, perquè a més tampoc és que tingués èxit, ni molt menys. I ell també era una persona difícil, i Proust, que estava, diguem-ne, en una certa decadència física, personal, molt enganxat a diversos opiacis, si vols dir-ne així, i aleshores, clar, tothom es pregunta què va passar en aquest sopar. No?
I això Picasso, se sap, eh? Hi ha una crònica de...
Sí, i clar, imagina't, i Picasso, que ja seria extraordinari que Picasso sopés amb Proust, però queda com fora, perquè el que ens interessa és Proust i Joyce. No? Llavors hi ha com diverses versions, aquest escriptor ha consultat les diferents versions que hi ha, s'ha explicat al llarg dels anys moltes vegades, i sembla que hi ha una unanimitat en explicar dues o tres coses. La primera és que Joyce va arribar una mica més tard, va arribar sense anar vestit d'etiqueta i es va excusar, i dient que ell no perdia el temps amb mundanitats d'aquestes, i que de seguida va començar a beure. Després també se sap que Proust volia donar conversa, li devia sentir-se incòmode amb els silencis, volia donar conversa a Stravinsky i li va dir: què li sembla Beethoven? I Stravinsky va dir: no m'agrada gens. I allà es va acabar la conversa amb Stravinsky. I aleshores, quan arriba Joyce, Proust li diu: li agraden les trufes? O les tòfones, perdó. Jo crec que eren tòfones. I Joyce diu: no. I aquí s'acaba la conversa. I al cap d'un moment, segons una altra versió, diu que Joyce no pot evitar no parlar del seu Ulisses i deixa anar a la taula a veure si algú ha llegit algun capítol, i Proust diu: no. I aquí s'acaba, o sigui, no hi ha més. Aquest sopar, o sigui, són 270 pàgines per
confirma,
explicar això.
Confirma que la realitat sempre és molt més anodina que la imaginació, perquè un s'imagina un sopar amb aquests genis, no? Converses de volada, i no.
I no, mira, no va passar, no va passar.
Es dos universos. Primer, que Proust, tot i que va traduir de l'anglès, molt d'anglès no en sabia, vull dir que ja només per tema idioma. Difícil, no? Després també hi ha l'anècdota aquesta de l'Oscar Wilde, que el van a visitar a casa seva, del Proust, i es veu que el Proust es va despistar i el van deixar esperar a la casa, que a més estava, com que tenia asma, doncs tota tapada, amb moltes alfombres per tot arreu, tot tancat, i el va estar esperant, fins que al final se'n va cansar l'Oscar Wilde i va marxar, i a més va fer un comentari tipus: però aquest senyor, que a més viu aquí en un cau, viu una cosa horrorosa, i tampoc
no es van veure.
Però va ser el Wilde que li va anar com al darrere, com si diguéssim, però l'altre li va donar planton, imagina't. Vull dir que són molt divos, tots aquests.
Sí.
Això de, tant de l'asma com això de la salut delicada és una de les coses que explica, hi ha un llibre que la seva minyona, Monsieur Proust, va escriure i va traduir aquí fa molts anys, R.K.R., on explica diferents peculiaritats de... bastant maniàtic d'un Proust que l'hem de, ens hem d'imaginar tancat a la seva habitació amb això dels vapors per l'asma i tot plegat, que sortia poc.
Es posava guants també, perquè clar, era fill de metges. I aleshores, en tota aquella època, ja començaven a saber que els microbis, tal, i es veu que abans de sortir al carrer es feia unes neteges, posava guants, vull dir, era molt maniàtic, segurament. Sí.
La seva mare també havia escrit?
Sí, la seva mare té un altre llibre que es diu això, Madame Proust, és més la relació tan directa, no?, entre el fill i la mare.
Bueno, és una biografia de la mare.
Exactament, sí.
De la Charlotte Dano, no? Sí, que està molt bé, també, perquè la mare és una figura fonamental, no?, en Proust com a escriptor, perquè de fet va ser ella que era lletra ferida i li feia llegir els clàssics, se sabia els clàssics de memòria, vull dir, era una persona superculta i jueva, a més, tot el tema aquest, que ell era jueu perquè la mare era la família Weil i eren jueus.
I després per allà, no? Sí. Tens que forma part de la col·lecció de Herder, expliquem-ho, que tenen tota una col·lecció dedicada a traduir, vaja, a adaptar els grans clàssics de la literatura universal, i no només la literatura, també la filosofia, perquè també tenen Nietzsche, no sé si el coneixies, Valèria, aquest llibre de Proust en manga.
Sí, me'l van enviar fa poc i em va fer molta gràcia, perquè tot el que siguin això, no? Vull dir,
fas col·lecció proustiana.
Clar. És interessant veure com l'univers de Proust, diguem-ne, es pot amollar a qualsevol proposta, no? I en aquest cas és un llibre de manga que es diu, bueno, En busca del tiempo de perdido, adaptació en unes 400 pàgines de còmic japonès, doncs, del món de Proust. A França també ha sortit en còmic, a més ja sabeu que França és un país on els còmics són importants, la bande dessinée, i aleshores hi ha una sèrie de còmics d'un altre dibuixant que es diu Stéphane Eutet, que ha anat publicant també amb línia clara, diguem-ne, s'assembla molt poc al manga, però al mateix temps és divertit mirar-se el manga, de dir, perquè és com si els personatges tinguessin tots un aire japonès, no? Les cares, diguéssim, tinguessin aquesta mirada una mica de Heidi,
Hi ha un punt d'això. I que arrenca amb el treu petroli, vaja, del moment de la Magdalena, no? Igual que de Frankenstein, a vegades de Mary Shelley, ens ha quedat, per culpa del cinema, el moment de la galvanització, de quan, no? It's alive, quan li dona vida, doncs aquí, el moment aquest del record, és l'inici i tira
vides. Home, jo m'imagino el dibuixant, que per cert no el posa, jo m'imagino el dibuixant pensant, el primer que pensa és, he de dibuixar la Magdalena.
Valèria, abans d'acabar, què li diries a algú, fins i tot a algú jove, que se sentís una mica allò, una mica impressionat per la magnitud de tota l'obra, de tot el cicle? Per quina raó hem de llegir encara Proust? Per quina raó l'hem de descobrir, la gent que no l'hagi descobert?
A veure, jo crec que és un dels grans noms de la literatura. A la mínima que es tingui un interès per descobrir, per conèixer què hi ha darrere de Proust, val la pena endinsar-se. És cert que les primeres pàgines són dures, jo mateixa, a mi em va costar diversos intents fins que ja m'hi vaig submergir. Aleshores, és donar-li una mica de paciència, donar-li temps perquè la seva veu vagi creixent, acostumar-se al seu ritme, i aleshores un cop estàs a dins, doncs ja t'atrapa, perquè és un autor que reflexiona sobre molts temes diversos, sobre l'amor, les relacions humanes, i és molt filosòfic, per això també crec que em va interessar sempre. Vull dir, hi ha molta filosofia darrere, sobre l'art, sobre la creació, sobre tot, o sigui, és un autor total, i realment dona moltes satisfaccions, perquè clar, és un geni, i comparteix amb tu, amb el lector, doncs, les teves reflexions que et fan veure el món d'una altra manera. Jo crec que t'obre una altra mirada, simplement.
És apassionant, no?
Sí.
Com se li il·lumina els ulls.
I tant. I mira, em feies pensar encara en un altre llibre, si em permets, que és el Proust utilitzat com a autoajuda, que és el que ha fet Alain de Botton amb aquell llibre que és Com canviar la teva vida amb Proust, que va publicar RBA. I què és això, al final? O sigui, que és agafar i en lloc d'anar-te'n a buscar els gurús de l'autoajuda d'avui dia, llegeixes Proust i en alguns llocs et dona consells sobre... Bé, no és que et doni consells, és que ell parla de com comportar-se, com has de fer anar la teva vida per determinats aspectes, no? Des de com pots ser un bon hoste quan tens gent a casa, com pots reconèixer que estàs enamorat, per què mai hauries de dormir amb algú en la primera vegada que et trobes amb aquesta persona. O sigui, són coses que Alain de Botton, que amb això és molt hàbil, que és un bon lector, però que al mateix temps és molt hàbil a portar-se un discurs cap al seu territori, doncs destila a partir de les pàgines de Proust.
Sí, perquè no deixa de ser una novel·la d'aprenentatge. O sigui, el protagonista comença de petitet i vas veient la seva evolució i vas descobrint amb ell com va veient les persones que es comporten d'una manera però fan o pensen altres coses, no? Vull dir que és en aquest sentit és d'aprenentatge, ben bé.
Valèria Gallart, gràcies pel teu Proust, gràcies sobretot per aquest català tan cuidat, tan estilitzat i a la vegada tan actual.
Gràcies.
I molta sort i paciència amb els volums que et queden. I Jordi, ens retrobem amb un altre personatge la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Ciutat Maragda. La literatura a Catalunya Ràdio. L'espoir est un plat
bien trop vite consommé. Hem parlat abans del volum Proust a Catalunya, publicat per Arcàdia, i ara saludem el seu curador, en Xavier Pla. Què tal, Xavier?
Hola, com esteu?
Bé, molt bé, avui dedicats a la figura de Proust i amb diferents conferències que crec que, a més, doncs, tu vas organitzar, oi? Al voltant d'això, de la recepció, que crec que Catalunya va ser simultània al seu esclat a França.
Sí, efectivament. El llibre neix d'una jornada que vam organitzar a la Universitat de Girona i que, gràcies als editors d'Arcàdia, doncs, s'ha pogut convertir en un llibre que, com tu dius, doncs dona fe de la lectura molt precoç que es va fer a Barcelona i entre els escriptors catalans en general de la gran obra de Marcel Proust, que recordem que mor el 1922, per tant mort encara deixant uns quants volums que es publicaran pòstumament.
Dius també que fins i tot Gaziel demanava la creació d'una societat catalana d'amics de Proust, cosa que Diana, el temps li ha donat la raó i també...
Efectivament, sí. Jo crec que els lectors de Proust som una minoria, però som una minoria molt més àmplia del que ens pensàvem. I, per tant, ara tenim una societat que organitza xerrades, conferències, recitals, i hem anat descobrint doncs, que un a un, o una a una, els lectors i lectores de Proust doncs, són fidels i entusiastes i que valia la pena posar-los en xarxa, per dir-ho així.
Uh-huh. Hem d'entendre, Xavier, que la influència, i a més en el volum, en diferents moments s'explica, la influència de Proust i de tot el cicle novel·lístic en la literatura catalana pròpiament va ser important, eh?
Sí, evidentment costa generalitzar perquè cada escriptor, cada crític, cada artista, cada intel·lectual doncs, té una peripècia intel·lectual, no? Individual, vull dir, perdona. Per exemple, Gaziel, el 1914, viu a París, està estudiant a París el doctorat, i allà ell s'adona, perquè una sèrie de gent del món diplomàtic doncs, l'informen que ha començat a publicar-se una novel·la que serà una novel·la que canviarà la història de la literatura. No? I per tant, ell, de manera individual i solitària, comença a llegir Proust en francès a París. Això és diferent d'altres maneres d'arribar a Proust. Potser la més coneguda i més famosa, perquè ha estat bastant divulgada pel mateix Josep Pla, és com arriben els llibres de Proust a l'Ateneu barcelonès, no? Uh-huh. A les tertúlies dels escriptors, dels intel·lectuals, que també a partir de 1918-1919 comencen a llegir Proust de manera intensa i a parlar-ne i a discutir-lo, i de seguida hi ha dos bàndols, hi ha un bàndol més proustià i un altre més reticent, i per tant això es transmet després en una polèmica que apareix en els diaris, en les revistes, i és una polèmica, per dir-ho així, cultural, que ja no acabarà mai, no? Fins avui. No?
De fet, això pot sorprendre potser algun lector el subtítol del volum de Proust a Catalunya, lectors, crítics, traductors i detractors de Xerx.
Sí. Sí, a Catalunya, de fet, és paral·lel al que passa a França i a altres països. Eh? A Catalunya hi ha una sèrie de detractors de l'obra proustiana que perquè siguin detractors no vol dir que siguin mals lectors. De vegades els detractors són molt bons lectors, és a dir, gent que llegeix molt bé, però que per una sèrie de motius doncs, consideren que aquella obra no mereix els elogis que d'altres li dediquen, no? I els detractors són... D'una banda, hi ha detractors d'un tipus que podríem dir moral o religiós, no? És a dir, l'aparició de la sexualitat i de la homosexualitat cada vegada més explícita en els llibres de Proust provoca una reticència en els sectors més conservadors i més tradicionalistes de la societat de Barcelona. Eh? Uh-huh. Consideren que Proust és un seguidor de Freud i Proust i Freud són el diable. Però també hi ha uns detractors més interessants, potser, que discuteixen el tipus de novel·la. No? Proust fa un tipus de novel·la doncs, escrita en primera persona, molt descriptiva, lenta, per dir-ho així, o hi ha qui considera que és lenta, i tot i que jo considero que és intensa, no? I que, per tant, doncs, discuteixen que aquest tipus de novel·la pugui tenir seguidors, pugui tenir lectors i sigui realment una renovació del gènere novel·lístic que finalment em sembla que avui, al segle XXI, hi ha el consens contrari, és a dir, a considerar que sí, que Proust, el cantor de Joyce o de Virginia Woolf, van renovar i van modernitzar un gènere que havia tingut un gran èxit al segle XIX, però que ja entrava en una fase, potser, de cansament.
A vegades, com a historiadors de la literatura, en fi, tenim tendència, efectivament, a situar el context, a parlar de la tradició literària i de la importància de Proust a la narrativa del XX i del canvi que va suposar i de tot el que va portar, però abans li preguntava també a la Valèria Gallart i ara voldria preguntar-te a tu, Xavier, què li diries a un lector que es sentís abrumat per les dimensions de tots els llibres, de tots els volums, i que tingués, en canvi, moltes ganes de llegir Proust? Per què val la pena llegir Proust avui en dia, el 2017?
Com el mateix Proust defensa en un petit volum que es diu Sobre la lectura, que està traduït a Quaderns Crema, això de llegir és una qüestió personal i intransferible. Per tant, fa molt difícil dir a algú que llegeixi alguna cosa perquè, de vegades, només que obliguis algú a llegir, això ja genera un rebuig. Eh? Però, clar, jo convidaria a llegir amb tota llibertat i fins i tot no em sembla que sigui cap sacrilegi convidar a llegir i, si cal, saltar o anar endavant, endarrere, entre les pàgines de Proust, perquè és entrar en un món de sensacions, en un món molt impressionista, molt subjectiu, en què una persona comença a abocar tots aquells instants sensibles de la seva vida anteriors al fet que finalment es decidís escriure. I això es fa amb una prosa, doncs, de frases molt llargues, com és ja conegut i gairebé famós, no? A les quals no és que siguin difícils, no és un tipus de literatura hermètica, però és una mena de ritme musical en el qual t'has d'entrenar i has d'acabar-hi entrant i deixant-te endur, com qui es fica al mar i es deixa endur per les onades.
Ens quedem, doncs, amb aquesta lectura tan intensa i tan viva i tan rica de Proust. Proust a Catalunya, lectors, crítics, traductors i detractors de la Recherche, aquest volum curat per Xavier Pla i publicat per l'editorial Arcàdia. Xavier, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta jornada proustiana a Ciutat Maragda i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Proust, més enllà de l'escriptura, era un conegut malhomen que gaudia amb la clàssica, però també amb temes com la petita tonquinoise, que en aquella època cantava el popular Charlus. Us hem acompanyat les veus a Dolors Martínez i Carles Debò, Dolors Jonal a la producció, Sergi Cotillas i Víctor Villar al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb la petita tonquinoise, en la versió de Josephine Baker, ens acomiadem fins la setmana que ve.
C'est moi qui suis sa petite. Son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vivre, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pieu, au pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, car rose l'empire du milieu, c'est moi qui suis sa petite. Son ananas, son ananas, son anamique. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.